Mira, tenim molts dies mundials i moltes cites a recordar. Avui, 26 de maig, se celebra el Dia Mundial de Dràcula. Sens dubte, un personatge que ha marcat una època a nivell literari i també a nivell cinematogràfic. Se celebra avui perquè la novel·la va ser publicada el 26 de maig de 1897. Per tant, per això se celebra el Dia Mundial de Dràcula, 26 de maig. Estem al 2023, això va ser el 1897. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Hem arribat a divendres, eh? Ho hem aconseguit. Ja ens hem plantat a divendres. Avui encara és, bueno, és dia de campanya electoral. De fet, és el darrer dia de campanya electoral. En uns minuts estarà amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i candidat per Esquerra a aquestes properes eleccions del mes de diumenge. Demà, dissabte, ja arriba el merescudíssim dia de reflexió, tan merescut com anacrònic, si vols, i diumenge, doncs, la festa de la democràcia, com de vegades se l'ha anomenat, a votar si vols, i pots, o i o pots, com vulguis. L'oportunitat la tens, almenys a nivell municipal, cada 4 anys. Des de COPE el que hem fet és organitzar el primer debat electoral juntament amb el diari La Mañana, i aquesta setmana, ho dic com si fes un munt de temps, va ser el 12 de maig, estàvem en festa major, per cert, i ara aquesta setmana, doncs, parlar amb els 7 principals candidats dels diferents partits polítics, doncs perquè et puguis acabar fent una idea, segurament ja la tens feta, tant si és que sí com si no, i si és que sí aquí, però perquè et puguis fer una idea global, doncs, del que proposa cada persona i cada agrupació. Potser les eleccions municipals són aquelles en les que penses més en la persona que no pas d'altres. En fi, a tot això, quin temps farà el cap de setmana? Home, per anar a votar no és que t'importi, però quin temps farà el cap de setmana? Doncs mira, de moment et dic que ara estem a 23 graus a la ciutat de Lleida, que estaven moltes pluges, però que això no ens ha de desviar, que ni plou a tot arreu, ni aquestes pluges que surten als mitjans i a les xarxes socials arreglen absolutament res. Més aviat desarreglen, perquè la pluja sense control ni és bona per la terra, i si es fa a nivell del mar, com el que diu, doncs és que ni tan sols es pot guardar en un pantà. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, que ens està esperant allí l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Bueno, escolta, jo estava revisant tota la informació que m'envia. L'Armando és que l'Armando treballa a temps complet, eh? M'envia informació tot el dia dels aiguats i tot el que va caient a tot arreu. Déu-n'hi-do la d'aiguats que hi ha hagut, però també la desigualtat entre el territori, eh?
Sí, és tremenda, tremenda. La desigualtat és monumental. No, ahir va ploure moltíssim a la Costa Daurada, a la Costa Daurada, al sud també, i al nord-est, a les comarques de Girona. Per ficar un exemple, una de la platja que molta gent hi va sovint des de Lleida, la platja de Cambrils, 90 litres, tots els que cauen a la costa, i a Lleida 0,9. A Lleida portem 6 litres d'aigua en tota la primavera. No s'ha acabat la primavera, ja. Queden encara aquests 6 dies, tot i que el cap de setmana no preveiem cap precipitació, i és la més seca des de que tenim dades. Des de 1913,
la primavera meteorològica, dius, eh?
Un any, sí, que és març, abril i maig.
És que 6 litres en 3 mesos...
6 litres molt, molt repartits, és a dir, que no han vingut ni tan sol de cop, i al maig 4,9, vamos, 6 litres és la menys pluja, la menor, en 101 anys. La mitjana és 111. Un 5,4% de la mitjana, que la mitjana, pues, és una cosa moderada, una cosa, bueno, és extraordinària la sequera, el Segrià. No li afecten les perturbacions, o se desvien cap a l'Aragó, o llisquen més al nord. Sí que hi ha comarques més afavorides, com la Segarra, que, bueno, no li ha arribat pel cereal de secà, però almenys estan mantenint el territori i els arbres.
Sí.
A l'Urgell també, sobretot al sud de l'Urgell, pues, ha plogut força més. Ahir 24 graus a Tàrrega, que ja que no poden regar, l'únic rec per mantenir l'arbre, tot i que no perdona el fruit tal com anys enrere, pues aquestes pluges...
No, i benvinguda sigui, si la pluja és sana, per entendre's.
El que passa que la forma de ploure pues, són en forma de xaf.
Sí.
En l'època calenta de l'any, d'abril a setembre, és la manera més sovint, no vol dir el 100%, però el 90 o el 80% és en forma de xàfecs. Yeah. I clar, això varia moltíssim. La tardor i l'hivern, és a dir, d'octubre a març, l'altra forma de ploure és més sense tempesta, sense calamarsa, i més generals i més suaus, no amb aquesta intensitat i més hores. Però en l'època càlida de l'any, el sol escalfa la superfície de la Terra, ara que surt el sol, crea aquestes, si tenim aire fred en alçada, una bombolla d'aire càlid i humit que es transforma en aquests núvols de tempesta, que es diuen cumulonimbus, i que després acaben deixant uns xàfecs molt intensos en un puesto, una mica al voltant i no res a la resta.
Armando, s'han acabat les tempestes? Ah, seguirem així.
Seguirem així, però amb una pausa que comença avui i que s'acaba, podem dir que diumenge també, però també... El que passa és que n'hi haurà tempestes, però no gaire importants i més disperses al Pirineu, principalment la tarda de diumenge, però no tant avui ni demà. Encara n'hi haurà algunes, però no estos aiguats tan forts que ha hagut, sobretot en alguns punts, en Castellón, per exemple, en Ávila, en Múrcia, que ha hagut algunes inundacions, però molt localitzades a llocs concrets. Que amb més hores de sol, el sol és de mitjans de juliol, escalfarà l'ambient i s'enfilarà la temperatura avui, demà i demà passat, però sobretot demà, que podien arribar a fregar els 30 graus.
Caram!
Però no massa més.
Bueno.
És a dir, les previsions a llarg termini, molt llarg, que arriben fins passat Sant Joan, i que són generalistes, que no vol dir que a tot arreu passi igual, però que en global la península Ibèrica continuaran les danes, que són aire fred en alçada, provocant xàfecs i tempestes, més núvols, frenaran l'ascens de temperatures, que tot i ser altes estaran entre 25 i 30 graus, però no massa més de 30 graus, i continuarà plovent, però d'aquesta manera tan irregular, tan desigual.
Doncs,
i bueno, si no cau dins de la conca de cada embassament, no recollís
No, clar, és el que deia, i sobretot si plou a prop del mar, és que no serveix absolutament per a res.
Claro, de la prop del mar, però diguem que això ha passat sempre, el que passa que ara estem més necessitats d'aigua,
i clar, molt més.
Jo ahir per les xarxes socials deia, que injust, ploure 90 litres a Cambrils i menys d'una Lleida, si tenia que haver sigut al revés. No, però bueno, la natura és així.
No es pot controlar.
I a més no poden aplicar comportaments ni qüestions humanes a l'atmosfera.
Bueno, ho diem sempre, afortunadament, afortunadament, sí. de moment.
L'atmosfera va al seu aire, com molta la natura, no?
Molt bé. Armando...
No poden aplicar qüestions humanes a seres inanimats, com són el planeta mateix Terra.
Escolta, reflexiona demà i dimarts hi tornem, perquè amb eleccions o sense, el dimarts haurem de tornar a parlar del temps.
Podria ser que dimarts i dimecres són els darrers dies amb possibilitats de pluja del mes de maig, però que continuarien al juny. Jo crec que més tard o més d'hora alguna tempesta ens caurà. El Segrià que... Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Armando. Hem produït momentàniament el so, però ens ha quedat, Vinga, darrera hora abans de rebre Miquel Puello.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, a pèl del que estàvem parlant ara amb l'Armando Álvarez, a Oliana i a Rialp han guanyat 15 hectòmetres cúbics en aquest darrer mes. De totes maneres, són insuficients encara per dir, bueno, sí, vinga, tornem a obrir comportes i tot. No. Per què això? Doncs perquè, primer, pel tancament del canal principal d'Urgell fa un mes i també gràcies a les darreres pluges han propiciat que els pantans d'Oliana i Rialp guanyin 15 hectòmetres cúbics en un mes. Insisteixo, que no serveix per res, de moment. L'Aragó i Catalunya també aplicaran més restriccions mentre que Unió de Pagesos diuen que exigeixen farratges per als ramats i granges de les comarques de muntanya. És que, clar, aquí està el problema. Han fet una crida, Unió de Pagesos, a no començar una guerra per l'aigua entre territoris afectats per la sequera. Perquè la ramaderia de muntanya està amenaçada perquè al no ploure no hi ha pastures i tampoc podran comprar farratge a l'Urgell perquè s'han tancat els canals del Segre. En aquest sentit, l'organització agrària insta el Departament d'Acció Climàtica a posar-se a disposició del sector farratger o que se'ls indiqui on comprar-ne sense haver d'afrontar preus a l'alça que poden arribar a suposar un sobrecost de 60 euros per l'engreix d'un sol vedell. El sector ja té coll avall, que es perdrà un any de producció, i demana mesures per evitar una situació catastròfica. Estem donant per fet que, vale, que aquest any ja l'hem perdut. Mira, per canviar de tema, marxem cap a la Universitat de Lleida. El catedràtic de Química, Jaume Puy, ha pres possessió del càrrec de rector de la Universitat de Lleida per a un segon mandat, en un acte celebrat al rectorat que ha estat presidit pel Consell de Recerca i Universitats Joaquim Nadal. Puy, que va obtenir el 69,26% dels vots en les eleccions celebrades a principis de mes, ha dit que sent una bona representativitat per tirar endavant els reptes de la universitat que ha d'afrontar en els propers 4 anys, entre els que hi ha doncs, l'àmbit de la sostenibilitat, però també la situació laboral dels docents. En aquest aspecte, el rector demana suport al govern per capgirar l'alt percentatge de professors associats que hi ha a la universitat.
És un canvi de l'estructura de personal. Aquesta és molt important. L'estructura de personal que es constitueixi en aquests propers 4 anys serà el que determinarà què serà la universitat d'aquí 10 anys.
De fet, demanen diners i inversions a la Generalitat, a la Universitat de Lleida, doncs per poder afrontar, entre d'altres, aquests i d'altres reptes, com, per exemple, incrementar la investigació. I acabem amb la notícia econòmica del dia, perquè l'Associació Multisectorial d'Autònoms de Lleida ha alertat que la normativa que prohibeix el treball a l'aire lliure durant les alertes per altes temperatures, que el Consell de Ministres va aprovar el passat 11 de maig, perjudicarà seriosament la producció i la creació de llocs de treball a Lleida, especialment en l'agricultura i l'hostaleria, perquè una altra cosa no tindrem, però episodis de calor sí que en tenim.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
Doncs hem realitzat tot un seguit d'entrevistes per conèixer les candidates i els candidats, per conèixer doncs, la seva persona i també la seva proposta política. Hem arribat a la darrera d'aquesta campanya electoral i avui està amb nosaltres Miquel Pueyo, que és candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a aquestes properes eleccions a l'Ajuntament de Lleida. Senyor Pueyo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per la invitació.
En el seu moment, què el va motivar a entrar en política i tornar a presentar-se en aquestes eleccions?
La meva relació amb la política o amb els càrrecs de representació política, jo vaig començar molt jove, l'any 1988, fins al 88, del 88 al 95 vaig ser diputat del Parlament de Catalunya. Després, en una etapa posterior, vaig estar en els dos governs tripartits, però sempre he establert una limitació concreta, mai més de 7 o 8 anys, crec que 7 o 8 anys són suficients, i com que la meva professió habitual, la meva vocació és la docència universitària més exactament, el que he anat fent en cada cas és tornar a la meva feina. Vaig entrar, és a dir, vaig encapçalar la llista municipal l'any 2019, en part, per tot el que va passar l'1 d'octubre del 2017 i també perquè persones que després van acabar a la presó o a l'exili em van acabar d'animar o em van acabar de demanar que fes aquest pas.
Uh-huh. I com ha estat la seva experiència personal en la política?
En la política municipal o en general?
En general i en la municipal.
La política municipal...
No, per veure les diferències.
Sí, la política municipal és, sens dubte, la més dura de les activitats polítiques possibles, la més difícil, la més delicada, la que ocupa més temps, la que mobilitza més emocions, més energies, però també he de dir que és la més apassionant, perquè és aquella en què la distància amb les persones és mínima. Jo em passo el dia parlant amb persones diferents que em demanen, em pregunten, em reclamen, se'm queixen, em comenten, i aquesta enorme proximitat, la veritat és que també és molt motivadora.
Com aconsegueix balancejar la vida personal amb la política?
No és fàcil. Jo vaig parlar des del principi de la necessitat de conciliar. Això, en el cas de les candidates, sembla que s'accepti més. Quan ho diu un home sembla com si resultés estrany. Jo tinc una família, jo tinc dues filles, i per tant, en la mesura del possible, jo he de mantenir també aquest vincle, perquè si no aconseguim fer compatible la vida, és igual, tinguis fills o filles o una mare gran, el que sigui, si no aconseguim fer compatible la vida amb la política, tindrem polítics o polítiques que porten una vida anòmala, i per tant això no és bo ni per ells mateixos ni pel conjunt de la societat.
A nivell professional, quins han estat els seus principals assoliments i objectius?
Molt clarament, la meva vocació ha estat la docència. He estat professor en un institut de secundària, soc professor titular a la Universitat de Lleida, i bàsicament aquesta és la meva feina des que tenia 20 i pocs anys. En aquests moments l'especialitat a la qual em dedico és el periodisme i la comunicació audiovisual a la Universitat de Lleida, i aquesta considero que és la meva vocació, la meva orientació professional.
Quin és el seu enfocament general per abordar els desafiaments polítics i socials a la ciutat de Lleida?
Doncs jo faria una combinació d'ambició, no d'ambició personal, sinó d'ambició col·lectiva. Crec que a la ciutat encara li falta una mica més d'orgull. Tenim molts elements positius que hem de poder jugar en aquest futur mediat i futur a mitjà termini. I després també, evidentment, la capacitat de gestionar amb eficàcia, amb una bona dosi de serenitat, i després d'haver passat per un mandat en què ens hem trobat en una situació econòmica molt dolenta, i després hem afrontat aquests dos anys de pandèmia mundial, bueno, jo diria que hem estat suficientment posats a prova.
Com es planeja treballar amb altres líders polítics per abordar aquests problemes de la ciutat?
Des del respecte i el diàleg. Jo vaig dir l'any 19 que tractaria sempre els meus adversaris polítics amb amabilitat i justícia. Soc una persona capaç de dialogar. Entenc que a vegades, si ho analitzem bé, és més el que ens uneix que no pas el que ens separa, i amb un gran respecte per la dimensió personal d'aquells o aquelles que en un moment donat són els meus adversaris polítics.
Sobre la ciutat de Lleida, quin diria que és el principal problema i com se li posa solució?
Tenim un problema, que és haver heretat un contracte de neteja prorrogat de forma irresponsable l'any 2018 per l'anterior govern. En el primer ple del nou mandat, si sóc alcalde, portaré els plecs per a la licitació d'un nou contracte de neteja més ampli, més adaptat a les necessitats de la ciutat, amb més recursos tecnològics. Aquest és un dels temes que entenc que a la ciutadania la preocupi, un tema que preocupa en general en totes les ciutats, petites, mitjanes i grans. Perdó. I l'altre gran tema per a mi és el rellançament industrial de la ciutat, que nosaltres abordem amb l'impuls del polígon de Torreblanca a quatre pilans. Si n'he de triar un parell, serien aquests dos.
En tema econòmic, després d'aquests 4 anys, amb pandèmia inclosa i amb canvi de govern i tot plegat, quin és el seu pla per abordar la situació econòmica d'ara en van de la ciutat?
Nosaltres ens vam trobar un deute de 175 milions d'euros, el 107% del pressupost, i en aquests 4 anys l'hem reduït 33 punts, és a dir, l'hem reduït al 73%. Hem demostrat que som uns bons gestors, que som capaços de gestionar amb sobrietat, i precisament aquesta reducció del deute és el que ens ha permès aspirar a fons europeus, perquè en els fons europeus l'Ajuntament hi ha de posar una part, i tenim en aquests moments un saldo aproximadament d'uns 25 milions d'euros en fons europeus, que suposaran en aquests 4-5 anys el període més intens d'obres a la ciutat i de transformacions, el més intens probablement des del cobriment de les vies.
Quina és la seva opinió sobre la situació de la seguretat a la ciutat?
Doncs la seguretat a la ciutat s'ha d'entendre en un sentit ampli, no és només la policia o els delictes, és fins a quin punt tothom té un plat a taula, tothom té assistència sanitària, tothom pot anar, tothom pot escolaritzar-se, i des del punt de vista estricte dels delictes tenim, una, per exemple, una situació molt millor que Barcelona, força similar que la que té Tarragona i Girona. Els delictes més habituals són els furts, és a dir, el mòbil que te'l deixes a la taula del bar un moment i te'l prenen. Entenc que són molèsties que hem de combatre, però també he de dir que en aquest cas hi ha un fenomen, la multireincidència, és a dir, aquelles persones que són portades 80 vegades davant del jutge i que tornen a sortir per la mateixa porta, i aquest és un tema que ha de resoldre el marc legal estatal o l'administració de justícia.
Quan parlem de seguretat, moltes vegades es barreja el tema de l'incivisme, de la ciutadania.
Té tota la raó. És a dir, quan parlem de seguretat, al final el que la gent ens demana, el que la gent vol, el que volem legítimament, és una ciutat tranquil·la, és una ciutat neta, és una ciutat on els bancs estan en condicions, on les papereres són on toca, i efectivament hi ha una part d'incivisme que va des del ciutadà que treu el gos a fer les seues necessitats i deixa, perdoni l'expressió, la merda al mig de la vorera, fins a aquella persona que té un contenidor per deixar una bossa de brossa i deixa la bossa fora del contenidor. L'incivisme l'intentem atacar amb campanyes, també amb sancions, és a dir, hem posat en aquests últims mesos moltes més sancions, per exemple, per un mal ús dels contenidors, però, sens dubte, l'incivisme també té a veure amb la maduresa de la nostra societat, i en aquest sentit és evident que societats com les escandinaves són molt més polides, molt més endreçades, i nosaltres hem de continuar progressant en aquesta direcció.
El canvi de multes per hores per la comunitat és un tema que es plantegi i és un tema que legalment es pot abordar des de l'Ajuntament?
No, des de l'Ajuntament no, però nosaltres vam enviar aquesta proposta a tots els representants del Congrés i al Senat per Lleida. Va ser presentada al Senat. Es va tombar amb el vot en contra, sobretot del Partit Popular, però jo crec que és una alternativa que s'hauria de considerar. En alguns casos, les sancions a persones que no les pagaran o que no les poden pagar no tenen cap sentit, en canvi que aquelles persones durant unes hores treballin per la comunitat, segurament seria molt més educatiu i tindria més resultat, i per tant aquesta proposta la tornaré a fer i la tornaré a presentar en aquest mandat.
Planeja involucrar la ciutadania en la presa de decisions polítiques i socials?
Sí, nosaltres hem constituït un Consell de Ciutat, hem constituït un Consell de Zona a cada zona o barri, és a dir, que hem buscat que la relació amb la ciutadania no passi només per la convocatòria d'eleccions cada 4 anys, sinó que ens puguem asseure, i de fec pràcticament cada mes jo m'assec en un Consell de Zona amb representants dels veïns, a vegades representants del CAP de la zona, de les institucions educatives, i resulta molt interessant perquè permet afrontar les necessitats dels barris d'una manera molt més directa i propera.
I ara, en un minut, és el moment en el que es pot adreçar lliurement a la nostra audiència.
Bé, nosaltres vam aconseguir l'any 2019 tirar endavant el canvi honest, després de 40 anys de govern del Partit Socialista. Aquest és un canvi que tot just s'ha iniciat. En alguns àmbits hem tingut resultats molt visibles i en d'altres les transformacions s'estan produint. Per tant, jo només demanaria als lleidatans i les lleidatanes que sentin l'orgull de ser lleidatà i que tinguin esperança en el futur de la nostra terra, de la nostra ciutat, que ens facin confiança per mantenir oberta aquesta porta del canvi honest.
Miquel Pueyo, candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions municipals per l'Ajuntament de Lleida. Gràcies per estar avui a Cope Lleida i sort diumenge.
Moltes gràcies, bon dia.
Cope Lleida, entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per a gaudir de l'essència de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i tranquil·litat dels seus espais o dels exclusius tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
Este domingo sigue las elecciones al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8 menos 5 de la tarde, especial 28M con Ángel Expósito.
Tres quarts d'una, directes cap a la una amb els Stones de fons avui. I mira, li mantinc els Stones... Tot i que, com ja vam parlar ahir, per la pèrdua de la Tina Turner, que crec que en parlarem, bé, podíem començar també amb la que és anomenada, que això li posen el títol la gent o no, la reina del rock and roll. Tina Turner, ja saps que ens deixava abans d'ahir a l'edat de 83 anys. Redactor en cap del diari Alemanya, Andrés Rodríguez. Què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
No sé si estàs de acuerdo con el título, reina del rock and roll. Es difícil esto, ¿eh?
Sí, es difícil, pero yo creo que es bastante acertado en este caso, ¿eh?
Sí.
Además tuve la suerte de verla y, bueno, ya hablaremos de eso en el mero malo. Y yo creo que sí.
Hombre, Tina Turner era pura fuerza, ¿eh?
Y sobre lo que has dicho del Satisfaction, bueno, la Tina Turner también hizo algunas versiones de los Stones e incluso cantó con el Mick Jagger.
Oye, pues mira, ¿ves? Esto no lo sabía.
Pero bueno, pero la sintonía es la sintonía y es intocable.
Por eso no te la he tocado, digo, bueno, supongo que si lo hubiera cambiado y hubiera puesto una de Tina Turner, Andrés me hubiera perdonado hoy, ¿eh? Pero es la sintonía, tienes toda la razón. Ayer decía yo que, bueno, otra habitación al Gran Hotel, bueno, es ley de vida, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
Estuvo, siempre se va la buena gente.
Estuvo hasta los escenarios hasta los 73 años, ¿eh?
Sí, bueno, creo que el último concierto oficial fue en el 2009. Lo que pasa que luego hizo alguno esporádico.
Sí.
Y sí, pero bueno, pero ya los últimos 10 años, la última década, ya estaba un poco chunga, ¿eh?
Claro, no.
Estaba retirada en Suiza, pero estaba chunga.
Sí, ya supongo que al final esta gente, si no suben más al escenario, es porque no puedes. Porque si no, lo llevan dentro, ¿eh? Más de 50 años de carrera, es que se dice pronto, ¿eh?
Sí, es que empezó muy jovencilla.
Claro, claro. Bueno, Andrés Rodríguez, venga, vamos a hablar de música en vivo y en directo. Tenemos mañana día de reflexión, domingo día de la fiesta de la democracia, pero la música en vivo también la tenemos.
¿Y quién va a reflexionar mañana?
No sé, lo del día de la reflexión es una cosa que cada vez encuentra menos sentido, pero bueno.
¿Qué van a reflexionar? ¿De cómo están colando los votos por un lado y por otro cuando sale esto? Veo, mamoneo.
Oye, eso, vamos, hombre. Esto de los votos por correo que están encontrando... Poca broma, ¿eh? Que, bueno.
Pero, para que veas que hay un mamoneo por
total,
todos lados, que aquí no. Ni democracia ni hostias. No. O sea, que se vayan por ahí y se peguen un cabezazo, oye.
Por eso.
Ya está bien.
Vámonos
está
de
bien
concierto.
Que nos tomen el pelo de esta manera.
Pues vámonos de concierto.
Vámonos de concierto, es eso. Ahí sí que vamos a reflexionar con la buena música.
A ver, explícame, va.
Mira, nos vamos a ir esta noche, nos vamos a ir a ver a Javier Solo. Y la banda del vecino, que está en Avoite, que anoche estuvo en Madrid, que está haciendo la gira Un Buzo en América. Ya sabéis que Javier Solo es un músico, ya empezó en el 2005 y es de Terrassa, pero vive en Castelldans,
sí.
O sea, está más considerado aquí que otra cosa, y está haciendo una gira que va a ir a México también, y bueno, y está colaborando con grupos. De hecho, Velázquez, que es un grupo... De México, yo siempre digo
México.
Grosso, Velázquez y Gento, o sea, me recuerda la alineación del Madrid.
Ah, vaya.
Bueno, pues es un quinteto que hacen rock, folk, country, música tradicional mexicana. Pues han venido, hacen dos bolos, el de ayer en Madrid y el de hoy en Lleida. y ya colaboró el año pasado en el tema Romperlo Todo con Javier Solo, producido por Carlos Narea. Y bueno, en el bolo de hoy también estarán ellos, que abrirán a las 10:15, estarán una horita, luego saldrá él y tendrá como invitado especial a un gran cantante, músico y archiconocido en este país y en medio mundo, como es el Fernando Madina, de Reincidentes, ni más ni menos.
Oye, pues...
que con él ya han tocado, también ha grabado un par de temas, Lunáticos en Marte y Olvidos de España. Y bueno, aparte de esto, pues al final pues caerá alguna sorpresa, que yo ya sé de que van a ser algunos temas de Reincidentes, entre los que no va a faltar el inevitable Hay Dolores.
Muy bien.
Buenísimo.
Pues oye, para no perdérselo, esto es hoy.
Es hoy a las 10, 15 euros en la Boite.
Muy bien.
Y ya que estamos en la Boite, a los que les gustan los tributos, que últimamente vienen muchas bandas tributo por aquí...
Claro, como no vienen las originales, pues nos tenemos que conformar con las de tributo.
Bueno, bueno, yo no digo nada, pero ya sabes que yo no soy muy partidario de las bandas tributo, porque, por ejemplo, los que vienen los he visto originales, ¿no? Mañana a las 9:30, por 15 euros anticipada, 18 en taquilla, un doble concierto de banda tributo a los Osbourne y The Slavers, que son una banda que hace homenaje pues a la doncella, a los Iron Maiden, ni más ni menos. Vaya. Altamente recomendable el último disco de Iron Maiden, me encanta.
Muy bien.
Me gusta más el de Metallica, por cierto, pero es igual, pero el de Iron Maiden también.
Hombre, Iron Maiden también tienen ya una carrera larguita, ¿eh?
Sí, y además Metallica son admiradores de Iron Maiden.
Además, Iron Maiden... Fíjate que es de los pocos grupos que han conseguido, al menos cuando yo, hace años, cuando yo era más joven, cuando no sabías si es heavy, si es metálico, no sé qué, no, Iron Maiden.
Sí,
o sea, a veces se ha usado su nombre para referirse a su música, que por cierto, es particular, es muy particular su música, tiene sello propio.
Tiene discos muy buenos como el Fear of the Dark, y bueno, y este último que ya te digo que está altamente recomendable.
Ajá. Muy bien.
Nos vamos al Café del Teatre. Esta noche a las 9:30, 10 euros, está La Breta Suede and The Motel, una banda de Nueva Zelanda que con su rock and roll básico está seduciendo por Europa ahora, y viene aquí a Lleida y contará con los Hippies Atómicos para abrir la velada. Hippies con J, ¿eh?
Ah, vale.
Y el sábado por noche a las 10, ahí con entrada gratuita, servirá para la reaparición en los escenarios de Water Cookies. Que era que en esos Water Cookies, pues os acordáis del Tino cuando se hacía el Festinoval.
Ah, sí, sí, es
pues
verdad.
Eso, pues vuelven a las 7, vienen a las 10, concierto gratuita para hacerle un pequeño homenaje recordando los tiempos.
Es verdad, es verdad. Oye, otro festival que,
sí,
que desapareció.
Que por falta de relevo generacional.
Sí, sí, relevo generacional.
Bueno, y hablando de festivales, ya empiezo a dar la primicia. Bueno, doy la primicia hoy aquí, de que el Pepe Marín va a celebrar el 20 aniversario en las fiestas de Pardiñas este año.
Ojo,
4 de agosto.
20 años, ¿eh? 20 años, de los cuales los dos o tres últimos no se han podido hacer,
pues entre la pandemia y el pandemio que la pandemia y el pandemio que nos ha entrado en el ayuntamiento.
No entiendo que no se dé ayuda a estos festivales, que además es que no es un problema de dinero, porque es que no... No entiendo, no lo puedo entender de ninguna de las maneras.
Lo que no entiendo es que entrar al tiparraco este que está ahora, a ver si se larga ya una puta vez, hablando mal y pronto, porque una de las cosas que hizo, no a mí, sino a muchos, fíjate, el Festival de la Horta de la Partida Marimunga, creo que este año no se realizará tampoco. ¿Por qué? Porque no han hecho ni puto caso. Y luego dicen de que sí que agua, luego se lavan las manos. Oye, lo primero que hicieron cuando entró este fue quitarme los dos primeros premios del Pepe Marín, que ya ves tú, que no son ni económicos ni nada, que no, ni un duro, simplemente de colocármelos en la fiesta mayor y en las fiestas de la Tardó. ¿Qué malo hay ahí? Pues
no,
mira,
no,
pues el
chaval,
pero... qué bonito, para ponérselo a los suyos, que vaya birria, vaya mierda de conciertos que nos ha traído los 4 años.
No, lo que es curioso es que...
Bueno, los 4 años, los 3.
Bueno, si estamos hablando de que incrementamos la presencia de grupos locales en la fiesta mayor, pues oye, ya tienes dos que vienen de un concurso. con lo cual no hay trampa ni cartón ahí, pero bueno.
Vamos, que no tiene perdón de Dios, oye, ya está.
En fin.
Y punto.
Bueno, 20 aniversario, muy bien.
20 aniversario, el Pepe Marín, sí señor, ya iremos dándole más...
Venga, va, la última antes del Pepe Marín, iba a decir, del Melo Malo.
Bueno, oye, que los Pendulum están el domingo a las 7 en el Café del Teatro haciendo versiones de los Creedence Clearwater, y en el que el Antares también hay esta noche el Bosco, un espectáculo de un dueto. El sábado está muy Stone, es una banda de pop rock barcelonesa con influencias de los Rodríguez y Fito, y que el domingo será el turno de Arlet, el grupo de pop de Manresa. Y otra cosa, Manu Chao ofrecerá un acústico en Lleida en formato de terceto, y será en 28 de junio, que cae en miércoles, a las 9 de la tarde.
Muy bien. Bueno, ya lo recordaremos cuando estemos más cerca de la fecha. Y ahora sí, vamos con el Melo Malo, que al final la gente es lo que está esperando. O sea, que nos iremos hasta la una con el Melo Malo de Andrés Rodríguez. Dime.
La muerte de la gran Tina Turner, a los 83 tacos, ha conmocionado al mundo y ha generado múltiples reacciones, entre ellas la de su majestad Mick Jagger, quien en su día reconoció que había diseñado su manera de dominar a una audiencia viendo a la indiscutible reina del rock moverse en un escenario. La maravillosa cantante, que se retiró oficialmente de los escenarios cuando cumplió los 70 años, se marchó al Gran Hotel después de sufrir serios problemas de salud en la última década, como un cáncer de colon en 2016, y fue sometida a un trasplante de riñón tan solo un año después. Ella nos ha dicho adiós, pero su legado musical la mantendrá viva para siempre. La artista de Tennessee, afincada en Suiza, ha pasado a la historia como una de las artistas más explosivas que jamás haya pisado un escenario. Esta mujer es un ejemplo de resistencia ante las turbulencias que puede deparar la vida, desde los maltratos de su esposo Ike Turner hasta el suicidio de su hijo mayor. Fue descubierta cuando aún era adolescente por su primer marido, demostrando desde el principio ser un huracán ante el micro y convirtiéndose en los años 60 en un icono del soul y del rhythm and blues más apasionado, desbordante y sexual. La también conocida como The Acid Queen enfiló su carrera en solitario con un éxito arrollador. Tina siempre será esa explosiva e idolatrada tigresa de quebrada voz y unas piernas de infarto. Ella sabía sacarse partido con un 1,63 de estatura. Mi pequeño torso está enganchado a esas dos pequeñas piernas colgantes, pero me he aprendido a vestir de manera que las favorezca, dijo en alguna ocasión. Lo cierto es que tuvo sus sorprendentes cachas aseguradas por la astronómica cifra de $3 millones, y a más de dos les quitó el hipo con la foto de la contraportada de su quinto álbum, Private Dancer, publicado en 1984. Personalmente, tuve el privilegio de ver en concierto a este mito el 20 de mayo de 1988, en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, con Unter de teloneros y por 3.000 pesetas la entrada. Ese torbellino de mujer nos dejó boquiabiertos a los presentes, y eso que ya tenía los 49 cumplidos. Presentaba su sexto disco, Break Every Rule, en una gira de la que saldría su directo Live in Europe. Dio un concierto inolvidable que supo a poco, pero que sedujo mucho. Eran tiempos en los que se fletaban autocares, lo cual servía para hacer los comentarios de rigor en el viaje de vuelta. Todos acordamos en que habíamos visto una gran estrella. En mi retina y en mis tímpanos permanece como un monumento del rock and roll, porque es la monumental Tina Turner. ¡Oh, yeah!
Ay, ¡qué bonito! Me ha gustado mucho el Melo Malo. Además, tengo cierta envidia de que tú pudieras verla. Eran otros sí, tiempos.
He visto muchísimos grupos.
No, ya lo sé. Lo que pasa es que ir de concierto hace 20 años era otra historia que hoy en día.
Otra historia muy bonita, que se montaban autocares sí. Y se hacían unas fiestas ya de salida y de vuelta. Y
sí, bueno, sí. Yo he hecho alguno así y es otra historia. La verdad es que, a ver, la música en vivo sigue existiendo. Pasa que ahora cuesta mucho conseguir entradas para grupos grandes.
Oye, que volaba mucho más antes cuando sonaba una balada y encendíamos todos el mechero.
Vaya.
Que no poner los móviles, oye.
Eso también tiene razón. El otro día flipé viendo un concierto muy, muy multitudinario. La cantidad, claro, hay tantos móviles como personas. Porque es que nadie se va de concierto sin el móvil. Pero es que, ojo, es que hay muchísimos, En fin, pues este es el Melo Malo de esta semana y lo podéis escuchar aquí los viernes. Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, y que no se engañen este domingo. Larga vida, oh yeah.
Un segon, si ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, la Laura González, per parlar del divendres de cine, amb nou estrenes que tenim aquesta setmana, i l'Espai Groc amb les propostes del món de la cultura, de les arts escèniques, dels concerts a l'Auditori, de les activitats al Caixa Fòrum o a la Biblioteca Pública de Lleida. Tot això aquí, a la sintonia de la cadena COPE. Re, 4 minuts mal comptats i estem aquí.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La que está cayendo, y no me refiero solamente a la Dana que esta madrugada, pues ha dejado una barbaridad de agua. Más de 250 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la provincia de Castellón, como te digo, una pasada. A lo que me refiero es a la que está cayendo políticamente. A menos de 2 días para que se abran los colegios electorales en España. En la última semana se ha puesto en marcha el ventilador y la sombra del fraude electoral está salpicando a diferentes puntos de nuestra geografía. En unos minutos vamos a abrir el mapa para ver cómo está el asunto y si ha surgido algún caso nuevo. La situación es inédita a pocas horas de unas elecciones, pero no nos vamos a engañar. Seguramente la compra de votos o el fraude del voto por correo era algo que ya se habría producido alguna vez en otros procesos electorales. La diferencia en esta convocatoria electoral es que el descarado aumento del voto por correo en Melilla y los asaltos a los carteros en esta ciudad autónoma, pues ha levantado la tapa y lo que hay dentro no huele bien. De ahí han empezado a salir casos por toda España con dos modalidades, como sabes, el fraude en el voto por correo y la compra de papeletas a cambio de dinero o de favores. Como contexto, pues hay que tener en cuenta una cosa. En las elecciones municipales hay lugares donde un puñado de votos puede decantar una alcaldía y cuanto más pequeño es el municipio, más se notan los votos de diferencia en el recuento de papeletas. En teoría, el voto es igual para todos los españoles, pero en la práctica no es lo mismo la papeleta en Madrid, La Coruña, Zaragoza o Sevilla que en un municipio de 500, de 1.000 o de 1.500 habitantes. En estos pueblos cada papeleta tiene un peso político mayor porque un solo voto puede cambiarlo todo. Y te voy a poner un ejemplo de actualidad. Mojácar, en Almería, una de las localidades en las que se está investigando además. En este municipio, que tiene más de 6.000 habitantes, poco más de 500 votos supusieron la mayoría absoluta en las pasadas elecciones de 2019. Este mismo número de votos en una ciudad como Madrid, pues prácticamente ni se notaría. Es cuestión de aritmética, pero puede explicar que haya gente que en cualquier municipio se arriesgue a cometer un fraude para conseguir o mantener el poder con un puñado de votos. En nuestro país hay más de 8.000 municipios y los casos que se investigan son puntuales. Extender la sombra del fraude a toda España sería algo totalmente injusto, pero si los hay, pues también es bueno que salgan a la luz. 35 millones de españoles y residentes en nuestro país están llamados a elegir alcalde este domingo. 17 millones también lo harán para las autonómicas. La garantía de cada uno de estos votos es lo único importante y ese es el reto, porque no puede haber sombra de duda. Pues para contarte todo lo que pasa en esa jornada electoral, el domingo a las 8:05 de la tarde, programa especial con Ángel Espósito al frente y con los comunicadores de COPE que estaremos recorriendo todo nuestro país. Pues están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, nuevo récord en el gasto de las pensiones. El Estado se gastó en mayo casi 12.000 millones de euros. Nada, calderilla para ti y para mí. Es casi un 11% más que en mayo del año pasado. Teniendo en cuenta que nuestras pensiones están ligadas al IPC, se espera que esa barrera, ese dato simbólico de los 12.000 millones, se supere este mismo verano. Y otro dato económico en el que conviene fijarnos. El mismo día en el que entra en vigor la nueva ley de vivienda, que pone tope a la subida de los precios del alquiler, hemos conocido que la firma de hipotecas sigue a la baja. En el mes de marzo ha sido además contundente, la caída se acerca al 16%. Se trata del mayor descenso del último año por el encarecimiento, te lo imaginarás, de los tipos de interés, de lo que pagamos a la hipoteca. Y en Badalona, Barcelona, se investiga el tiroteo en un bar de esa localidad en el que ha muerto un hombre y una mujer ha resultado herida grave. Un motorista con el casco puesto entró en ese bar y disparó contra dos personas que se encontraban en el interior del local. Las primeras investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas relacionado con drogas. Y el Papa ha expresado su pesar por el drama de los inmigrantes indocumentados, de todos los que migran por necesidad, y ha denunciado además que África sigue siendo un continente explotado por potencias extranjeras que ponen sus industrias allí no para hacer crecer ese país, sino para beneficiarse.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vinicius no va a estar en Sevilla.
Penúltima jornada de Liga este fin de semana. Todos los partidos que tienen algo en juego se juegan el domingo a las 7, salvo el Sevilla-Real Madrid, que se adelanta mañana sábado también a las 7 por la final de la Europa League del próximo miércoles que juega el Sevilla. Y Ancelotti acaba de confirmar que no va Vinicius, Melchor Ruiz.
Sí, baja del brasileño, no porque se juegue fuera del Bernabéu, sino porque no se ha recuperado de las molestias de su rodilla. Baja también de Karim y de Asensio, es decir, bajas significativas en el ataque, a pesar de lo cual no ha querido confirmar la presencia de Eden Hazard en el 11. Lo que sí ha dicho Carlo Ancelotti es cómo ha sido la temporada y ha analizado no solo esta campaña, sino las cuatro que lleva en el Real Madrid.
No ha sido una liga buena, entonces me siento mal. Si tengo que hacer una evaluación de la temporada, ha sido una temporada buena. Si tengo que hacer una evaluación de las dos temporadas, han sido dos temporadas espectaculares. Si tengo que hacer una evaluación de los cuatro años, firmaría repetir otros cuatro años ganando dos Champions, dos semifinales, una liga y todos los títulos. ¿Sí? He ganado 10 títulos en cuatro años. Si me dicen, va a ser otro cuatro años aquí ganando 10 títulos, lo firmaría inmediatamente. Pero no solo yo, también el club, creo.
En la Fórmula 1, en unos minutos arrancan los entrenamientos del Gran Premio de Mónaco. En la ACB, el pívot de Lenovo Tenerife, Sermadini, ha sido elegido MVP de la fase regular. Y en el Giro de Italia, hoy tenemos etapa reina.
Estás en Mediodía Cope.
Y ahora es el momento para escuchar la glosa del nuestro bisbe Salvador.
La diócesis tendrá un nou diaca. Estimats diocesans, el proper diumenge 4 de juny a les 19 hores a la catedral serà ordenat diaca el seminarista Joshua Carrillo. Tots vosaltres el coneixeu perquè ha estat present en els actes diocesans i ha ajudat en la pastoral de les parròquies de la Mare de Déu de Montserrat i les de la unitat pastoral de la Mare de Déu del Pilar i Santa Maria Magdalena. I ha col·laborat molt en tota la pastoral juvenil. Alguns es preguntaran què significa el diaconat a l'Església. M'heu sentit algunes vegades lo mateix, però repeteix que en una sola paraula. Diaconat és servei, i l'exemple que posem sempre és Jesucrist, que serveix a la evangelització i sobretot a la redempció. El candidat, en una conversa amb mi, dir algunes coses que m'agradaria posar-les al vostre abast. Començava citant ell mateix la història dels primers 7 diaques de l'Església Primitiva, segons diu el fet dels apòstols. Germans, trieu d'entre vosaltres a 7 homes de bona fama, plens de l'Espírit Sant i de saviesa. I després recordava l'interès de Sant Esteve, que va morir, que el van matar, i després Sant Llorenç, que deia allò de que tenia que preocupar-se dels tresors de l'Església. Eixos tresors eren els més pobres de la societat. Ser diaca és ser servidor de la litúrgia, de la paraula i de la caritat en comunió amb tota l'Església. El terme ens resulta una mica estrany perquè prové del vocabulari grec. El diaca presta el seu servei de forma radical a l'Església, a totes les altres persones que l'enriqueixen per escoltar-lo, per atendre les seves necessitats i per orientar els altres a l'encontre amb Jesucrist. Acabo amb unes frases literals del propi Joshua, que m'ha deixat escrites per a tots vosaltres. Per a mi, aquesta vocació és exigent i vella al mateix temps. exigeix una vida d'entrega i de servei, una vida marcada per l'oració i la caritat. Però és també una vocació que, enriquida pel do de l'Esperit Sant, és font d'alegria i de plenitud. En la meva formació per ser prevere, aquest moment és molt especial. Al revifar en mi la força de l'Esperit per correspondre lliurement i conscientment a la crida de Déu. Us demanen les vostres oracions per ell. Lluny, en Mèxic, d'on és ell, tindrà els pares i la família pregant i mirant-ho segurament per algun programa de televisió. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 10 minuts per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida, fregant ja els 25 graus a la ciutat de Lleida. Marxarem tot seguit amb l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà, avui amb la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui el cel està poc ennuvolat amb nuvolositat d'evolució al Pirineu i amb ruixats i tempestes ocasionals. Les temperatures pugen i arriben a 27 graus a Lleida i el vent és de l'est i del sud-est fluix. Demà predominarà el cel poc ennuvolat o clar i a la tarda es donaran intervals de nuvolositat alta i al Pirineu nuvolositat d'evolució diurna sense descartar cap ruixat aïllat. Les temperatures continuaran pujant de forma generalitzada i arribaran a 29 graus a Lleida, 27 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella i el vent serà variable fluix en predomini i de la component sud a les hores centrals. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Fem una ullada ràpida a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha posat en marxa la nova unitat funcional d'accés vascular liderada per un equip especialitzat en la inserció, les cures i el manteniment dels dispositius d'accés vascular. La canalització d'un DAP és un dels procediments invasius que s'utilitzen més als hospitals. 3 de cada 4 persones ateses necessiten algun DAP durant el seu ingrés, una tècnica que no està exempta de complicacions, com poden ser les infeccions per bacteris, les trombosis, els desplaçaments, els trencaments o les retirades accidentals, entre d'altres. Paral·lelament, es busca augmentar la taxa d'èxit en la punció, disminuir els dies d'hospitalització i millorar la satisfacció dels pacients portadors d'un DAP. Tema d'aigües, doncs ja saps que ha estat plovent de manera desigual al llarg de tot el territori, pluges molt abundants en segons quins punts, de manera molt puntual i amb un període curt de temps, i d'altres llocs, a pocs quilòmetres, doncs on pràcticament no ha caigut ni una gota. Més o menys ha plogut més o menys a tot arreu. L'Armando Álvarez abans ens explicava que el que és la primavera meteorològica, que ells consideren març, abril i maig, per tant, li queden encara 6 dies, a Lleida ha caigut 6 litres. 6 litres per metre quadrat en 3 mesos. Falten aquests 5-6 dies. És igual, per molt que plogui. La mitjana és de més de 111. I això vol dir que aquesta primavera, al Segrià, a Lleida concretament, s'ha convertit en l'època on menys precipitació hi ha hagut els darrers 101 anys. Aquest 2023 és quan menys precipitació hi ha hagut al març, abril i maig dels darrers 101 anys. Ho dic per acabar d'entendre la situació que tenim tot plegat. Va, que està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Després parlem del divendres de cine amb la Laura González i ens plantarem a les dues amb l'Espai Groc.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, com cada divendres. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui parlem de l'Assemblea Diocesana, que això és demà ja.
Efectivament. El nostre bisbe Salvador ha fet publicar una carta a tots els catòlics de la diòcesi per convidar a assistir a l'Assemblea Diocesana, que serà demà dissabte, 27 de maig. És una important trobada amb persones d'altres parròquies i d'altres comunitats. Per això nosaltres en volem parlar avui amb el vicari general de la diòcesi, mossèn Lluís Sallant. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos avui. Amb quin lema s'ha preparat l'esquema per aquesta edició?
Doncs seguint una mica lo que s'ha anat treballant aquests anys enrere entorn al sínode, parròquia sinodal, camí de futur.
Què ens pot aportar aquest nou camí?
A veure, la idea sinodal és la idea de la coparticipació, de la cogestió, de la corresponsabilitat, que arrenca del baptisme i arrenca d'aquella missió, aneu i ensenyeu, i aquesta és una missió que ens ve pel baptisme, sacerdots, profetes i reis. Per tant, aquesta d'instaurar l'Església, d'implantar l'Església, de gestionar l'Església, és una missió no clerical exclusivament, sinó que és una missió de tots aquells que intentem seguir el camí de la nostra vida d'acord a l'Evangeli.
Quina és la finalitat d'aquesta assemblea?
La finalitat és, d'alguna manera, revisar el que hem fet ara, no d'alguna manera, de fet ja s'ha fet, al llarg de cada any, s'ha fet en dos moments del curs, s'ha fet una revisió del pla, de l'aplicació del pla d'actuacions pastoral. Aquell pla que fa 4 anys es va fer, que ara acaba, i que ha anat impactant diversos àmbits, els 4 àmbits de l'acció pastoral en el nostre bisbat. Llavors, cada any s'han anat proposant una sèrie d'accents per intentar dur-lo a terme i aplicar-lo en la realitat de la parròquia de cada dia. Això s'ha anat revisant a través del grup d'arxiprestes i de responsables d'àrea pastoral. I a partir d'aquell informe s'ha organitzat l'assemblea d'aquell curs. Posteriorment s'ha convertit en pla d'actuacions del curs següent. Per tant, és una dinàmica que anem seguint des de fa uns anys.
No, crec que és molt important l'assistència en aquesta assemblea, perquè ja fa temps, ja fa any, potser 2 anys, que ens estan parlant del sínode, el sinodal, parròquia sinodal, i clar, les persones diuen, bueno, què és això? Què és el sínode? Què és aquest camí sinodal? És que perquè nosaltres ho entenguem millor, mossèn Lluís.
A veure, el camí sinodal és una manera de fer les coses, és el que fem a casa. Actuar a casa sinodalment és seure al voltant de la taula. Allí abocar les nostres preocupacions i il·lusions. A partir d'aquí, cadascú de nosaltres anem fent la reflexió personal i anem fent les nostres propostes operatives a casa. Per què? Perquè el caliu, el clima, el desenvolupament, les possibilitats, els recursos arribin a totes les edats diferents que composen la família. Aquesta idea és la idea de família, església, família dels fills de Déu, que impugna el sínode. I per tant, si és així, doncs sigui l'edat de l'edat que sigui, sigui del gènere que sigui, sigui de la mentalitat que sigui, no solament té un lloc a la taula, sinó una paraula significativa a portar. I això és la idea que el Papa vol rellançar de cara en aquest segle XXI per l'Església. Aquesta Església ho es posa en el teixit de la societat, tal com la societat ho viu a nivell polític, a nivell cultural, a nivell associatiu, a nivell familiar, o bé l'Església serà un ens separat d'aquesta, quan la seva missió és aneu, compartiu, impliqueu-vos en aquesta societat i viviu de forma que la vostra manera de ser presents allà reflexi el que és els valors de l'Evangeli, les benaurances, les obres de misericòrdia. Per tant, és cosa de tots, això. No és una cosa simplement de que dius, bueno, els mossens ja se n'encarreguen, els religiosos se n'encarreguen. No se n'encarreguen. Si ells són gràcies a tota l'acció de moltes persones callades. Aquell que porta l'economia, d'aquell que manté els locals, d'aquell que realment fa la catequesi, d'aquell que visita els malalts, d'aquell que se'n preocupa d'animar perquè vagin a visitar-lo a casa o per compartir la fe, etc. D'aquesta manera va néixer i estendre's l'Església. moltes comunitats primitives, perquè és molt conegudes per nosaltres, Corintes, etc., comencen a partir dels laics. Són els laics els que comencen a actuar, els que diuen per què pues trobem-nos a casa, pues llegim l'Evangeli, pues preguem junts. Ara jo conec amb un apòstol, vine, fes-ho. És a partir, per tant, d'assumir aquest protagonisme a l'interior de l'Església com l'Evangeli va filtrant i penetrant tots els ports de l'existència humana.
Ens ho ha explicat tan bé i tan clar que veritablement és així com ho entenem. Però almenys jo, amb el que acaba d'explicar-nos mossèn Sallan, ho he entès tot molt més clar. Espero que els oients també hagin tingut una llumeta de dir què és això i per què es fa això. Llavors, el protagonisme nostre, també dels laics, és molt important en aquest camí sinodal, com ens acaba d'explicar mossèn Sallan.
És imprescindible.
En aquests moments, imprescindible. I qui serà? Hi haurà algun ponent especial en aquesta assemblea?
És el bisbe encarregat per la Conferència Episcopal Espanyola, el bisbe emèrit de Saragossa, ell que ha participat, ha mobilitzat l'equip sinodal en el nostre país, ell que ha acompanyat les reflexions de les diòcesis i de les parròquies, ell que ha presentat el document nacional, ha anat a la fase també continental i ell estarà en la fase final, evidentment, com a representant de la Conferència Episcopal Espanyola. Dic Conferència Episcopal Espanyola perquè, a veure, el Papa ha afegit, és a dir, són les conferències episcopals, són, diguem-ne, són l'element de gestió de tot això, però també els laics tenen veu i tenen vot dintre d'aquesta fase sinodal en què estem. Per tant, és una persona perfectament assabentada, com a bisbe, com a rector de parròquia i ara com amb aquesta visió general que té de tot el procés en Europa del sinode.
I en la nostra diòcesi, el futur de la nostra diòcesi passa també pels joves i les vocacions sacerdotals, que és un repte en aquests moments.
Amb els joves hem anat insistint amb una línia que venia ja del bisbe anterior, sumar és l'únic camí. En una família que no suma és una família que s'ensorra, que s'enfronta, que redueix a la soledat i l'aïllament els seus membres. Doncs el fet de sumar ens va portar justament a buscar tots els recursos que hi ha en el nostre bisbat en pastoral juvenil. Aquesta pastoral juvenil realitzada en diferents llocs, agrupem-nos, mirem d'enfortir-nos i de fer propostes als joves, com s'estan fent i que estan funcionant.
Doncs moltes gràcies per les seves paraules i esperem que in situ o virtual, perquè també es podrà fer, suposo, virtual, no?
Ho decidirem el dijous. En principi, la idea nostra era, com l'any passat, també fer-ho virtualment.
Així, molts feligresos que podran participar demà dissabte, dia 27, a l'Assemblea Diocesana per expressar les seves inquietuds i preocupacions del seu col·lectiu. Moltíssimes gràcies, mossèn Sallan.
A vosaltres, bon dia a tothom.
Bon dia, gràcies.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
I amb aquesta sintonia, avui doncs, fora de l'hora habitual, però ja saps que els temes d'eleccions tenen aquesta història, però que no ens podíem quedar sense saber quines pel·lícules estrenaven avui. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Pues mira, desitjant que s'acabi tot.
Que s'acabi
el Festival de Cannes. Ah, que no és un festival de gossos, és un festival que se celebra a la ciutat de Cannes.
Tens raó.
De Cannes.
Festival de Cannes. Ah, vale, sí, és veritat.
Que s'acabi també aquest dissabte.
Val.
I una jornada de reflexió.
Sí.
Acabarem el glamurós festival. Però bueno, també hi ha estrenes aquesta setmana.
Molt bé. De fet, tenim 9 estrenes.
Sí, tenim 9 estrenes. Mira, la primera i més sonada, avui te podia haver ficat una banda sonora molt interessant, el que passa és que, bueno, pues estic una mica perra i ja no t'he enviat.
Ala, vinga, no, a veure, no, ja us ho aclareixo jo. Jo, la Laura, deu de fer, quants anys fa que et conec? Més de 10.
No sé, quasi una dècada.
Bueno, pues quasi bé 10. Sí, la Laura, si alguna cosa no fa, és perquè no, o sigui, perquè no arriba, eh? No perquè...
No sí, me da la vida.
O sigui, és això, no el que ha dit ella, no, que estic gossa i... No és per això. O sigui, si ella no t'envia la sintonia, és perquè pràcticament ja ni ha, no arriba, ni ha dormit, com el que diu, vull dir que...
No respiro. No és que estiga de gossadera.
No.
Bé, a veure... Tindrem l'estrena de La Sirenita, que és l'action movie, o sigui, la pel·lícula en persones del clàssic de Disney, que ha tingut moltes polèmiques i, de fet, ha tingut un llarg temps d'anunciar-se, no? O sigui, potser la van anunciar fa 2 o 3 anys, no sé. Sí, fa molt temps que l'anuncien.
Bueno, sí, i per la polèmica de l'actriu, suposo, i aquestes tonteries.
Sí, aquestes tonteries. A mi el que em causa més polèmica és que Javier Bardem sigui el rei Tritón. Bueno. Me deixa molt loca.
Bueno, pues ja la tenim en pantalla. L'aneu a veure, qui li agradi bé i a qui no, pues tampoc cal insultar ningú. Doncs mira, ja ha anat, no li ha agradat i s'ha acabat.
Que el que diuen les crítiques és que és la pel·lícula més espectacular dels action movie que ha fet, de moment, Disney.
Vale,
les adaptacions de Disney en persones, que és espectacular. Que ja la pel·lícula ja ho dona, perquè amb tot això debajo del mar i tota la pesca, mai millor dit, és molt, molt visual. La veritat és que jo crec que val la pena anar-la a veure al cine. Uh-huh. Tindrem també una estrena, una altra adaptació del cinema d'animació en persones, que és la de Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco, que ens arriba des del Japó. I bueno, pues també, no sé si heu vist mai la sèrie aquesta d'anime de Caballeros del Zodiaco, però bueno, és l'adaptació en persones. Uh-huh. Tindrem també una pel·lícula que ens arriba des de Puerto Rico que es diu La Pecera. No té res a veure amb La Sirenita.
Vale.
És un drama amb una dona que pateix càncer com a protagonista. Ella, que es diu Noelia, decideix tornar a la seva ciutat natal, a una illa paradisiaca plena de residus contaminats que ha deixat l'exèrcit estadounidenc. Llavors, bueno, la seva trama personal s'entreteixeix amb la denúncia política i mediambiental de la illa. Vale? Es diu La Pecera, pel·lícula puertorriqueña. Què més tindrem? Tindrem una altra pel·lícula que es diu Maestros. És una pel·lícula francesa i és un drama familiar amb la música clàssica com a teló de fons. Vale? Pare i fill, protagonistes, són directors d'orquestra sinfònica, però tenen una relació inexistent, vale? Que no es parlen. Llavors, quan el fill guanya un premi internacional, doncs el pare ni el truca, imagina't. Vaya. Però un dia és el pare qui rep una trucada. I és que volen que dirigeixi la programació principal del Teatre de la Scala de Milà. El que no sap el pare és que es tracta d'un error, és una equivocació, i que en realitat volien trucar al seu fill. Llavors, bueno, és un drama, no està plantejat en plan comèdia, està plantejat en plan drama.
Bueno,
drama. I parla, en el fons, de la relació que està entre pares i fills. Pare i fill.
Què més?
Tindrem ara una adaptació al cinema d'un llibre, d'un best-seller, El Colibrí, de Sandro Veronesi. És una història que explica la vida de Marco Carrera al llarg de dècades, vale? Des d'amors i amistats que crearan una trama sentimental adaptada als canvis del destí i al rumb que prenen els aconteixements, els esdeveniments de la pròpia vida del protagonista, El Colibrí. Bueno, és un drama, ja et dic.
Uh-huh.
El llibre és molt bo, la pel·li no sé com serà.
Bueno.
Una pel·li que ens arriba des d'Itàlia.
Bueno.
Vale? I després tenim 4 estrenes també Made in Spain.
A veure.
Tenim Los Buenos Modales, que és una dramèdia familiar sobre 2 germanes enfrontades per conflictes familiars, vale? Que acaben implicant també els nets que tenen una bonica amistat. Bueno, la qüestió és que són 2 germanes, grans, són gent gran, que ja no es parlen, no? I que tenen conflictes. Llavors, els seus nets se fan amiguets i bueno, celebren una festa d'aniversari i ja et dic que coincideixen les 2 germanes, saps?
Yeah.
I coincideixen pues, perquè les 2 cuidadores dels nens, pues, elles no saben i tal, i bueno... En fi, Los Buenos Modales, ja et dic, dramèdia, entre comèdia i drama. I és una situació que es viu molt, això de germans que no es parlen, i sobretot gent gran, per tema herències i tal.
Que ens compliquem la vida de mala manera, ja t'ho dic.
Sí.
En general,
Tindrem també, sí, un drama que es diu Matar Cangrejos, que està ambientat a la illa de Tenerife i que està protagonitzat per 2 germans que estan esperant l'arribada de Michael Jackson a la illa quan la seva mare es queda embarassada d'un estranger que està allí de visita.
Vale.
I bueno, no, està bé, té una fotografia i te porta en una època rotllo 90, saps?
Mm.
I, és xula, la pel·li sembla xula, Matar cangrejos.
Matar cangrejos.
Tindrem també un documental que es diu Eterna i va sobre la vida i obra de la rapera Gata Katana i com, bueno, com la seva música urbana i la seva lluita feminista doncs, han influenciat altres artistes i, bueno, i el públic en general. I tindrem també el migmetratge que s'ha estrenat a Cannes, de l'Almodóvar, que dura 30 minuts, que es diu Una estranya forma de vida, que, bueno, és un migmetratge així western, protagonitzat per Ethan Hawke i Pedro Pascal, i va sobre dos cowboys gais. Ah. Fins aquí la cartellera de la setmana.
Jo, aquest, o sigui, un migmetratge avui en dia... No sé si queda ben ubicat en alguna categoria o en algun lloc, eh? És estrany, no?
A tot arreu. Tu estàs consumint migmetratges tot el dia quan veus sèries de televisió.
Bueno, cada vegada són més llargues, els capítols de les sèries se'n van a l'hora, tranquil·lament, eh?
Però no és un llargmetratge, si no arriba als 70 minuts,
ja ho sé.
Llargmetratge.
Per això et dic que, bueno, 30 minuts en plan pel·lícula és com si fos un capítol de Big Bang Theory, quasi bé. Són 20 i escaig minuts. Bueno, no ho sé.
Menys és més.
Que sí.
No,
però si ja saps que jo sóc el fundador d'aquella...
Del menys és més.
No, no, de la campanya a Change.org de que les pel·lícules no durin més de 90 minuts. O sigui, hora i mitja. Ja en tinc prou, amb hora i mitja. En fi, Laura González, escolta, que tinguis bon cap de setmana. Reflexiona molt, eh?
Vale, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Aneu al cine.
Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua... Estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
És cap de setmana de reflexió i de votacions, això dissabte i diumenge, però també hem de tenir temps. De fet, vaja, vull dir, anar a votar al final, a no ser que enganxis molta cua, és un moment, i lo de reflexionar doncs ho pots fer asseguts al teatre, al CaixaForum visitant una exposició o a l'auditori escoltant una obra. Per tant, que hi ha temps per tot aquest cap de setmana. Com sempre que estem ben acompanyats aquí a l'Espai Groc, està amb nosaltres l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Directora de la Biblioteca Pública de Lleida. També està amb nosaltres avui via telefònica la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Andrés, a tots i a totes.
I des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Andrés.
Maribel, que ens quedem al CaixaForum. Explica'm, sí. com va el faraó?
El faraó va molt bé. I bé, entrem al cap de setmana i és una bona oportunitat, com tu molt bé deies, per per visitar doncs, aquesta magnífica exposició. Com havíem comentat en altres ocasions, nosaltres doncs, tenim ja exaurides les visites guiades que oferim durant els dissabtes, però hem ampliat aquestes visites en tres divendres al mes de juny. Així, doncs, el públic doncs, que vulgui venir doncs, a visitar l'exposició pot ser doncs, de forma guiada els dies 2, 9 i 16 de juny a 6:45 del vespre.
Molt bé.
És una oportunitat perquè, ja deia, no? Les visites que tenim calendaritzades pels dissabtes estan gairebé exaurides i no és fins al mes de juliol que el públic les pot, en pot comprar. No? I per això doncs, hem fet doncs, aquesta... hem intentat doncs, facilitar programant de 3 mesos i el públic que en aquests moments es està escoltant i té ganes doncs, de fer una visita guiada a l'exposició, jo sí que li aconsello, li recomano que es tregui doncs, l'entrada el més aviat possible. Per què? Perquè el ritme de vendes és un ritme bastant àgil i és possible que en breu també doncs, s'exhaureix. No? És una exposició que, com dic, el públic de Lleida ha reaccionat doncs, molt positivament. Durant tota la setmana no parem d'atendre doncs, grups escolars de diversos nivells, també doncs, grups o associacions que ens demanen doncs, de fer una visita guiada a l'exposició. I sí que val a dir doncs, que és el cap de setmana doncs, quan rebem doncs, més públic de Lleida i públic doncs, que aprofita doncs, el cap de setmana per visitar doncs, la ciutat, com pot ser doncs, el públic familiar o públic d'altres doncs, contrades que visita Lleida i aprofita i fa una parada al Caixa Fòrum per visitar doncs, aquesta exposició que tindrem fins al dia 23 de juliol.
Molt bé. Això ho teniu tot a caixaforum.org/Lleida. Les reserves de les guiades també les teniu allí, les dels dissabtes, sí, que estan pràcticament esgotades fins a final de juliol, fins al darrer dia, de fet, i aquestes tres noves de juny, de divendres, de 6:45, del dia 2, 9 i 16, també les teniu a caixaforum.org/Lleida, que és la millor manera d'assegurar-te el tiro, és a dir, si ja saps quin divendres està d'anar bé, doncs cap allà. Aquestes visites guiades, Maribel,
sí,
les podem fer tant sols, amb família, amb amics, com sigui,
Sí, 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 així és. Són grups de, com a màxim, doncs, 20 persones i bé, és simplement, doncs, comprar doncs, l'entrada i un educador de l'equip educatiu de Caixa Fòrum Lleida els conduirà per aquesta civilització doncs, faraònica i els farà doncs, descobrir les realitats de la vida de la Vall del Nil. No?
Uh-huh.
I també en aquest context, a mi m'agradaria doncs, comentar una activitat que també es durà a terme uns més endavant, però que també inclou doncs, una forma de visitar l'exposició, però d'una forma doncs, molt peculiar i molt original. No? El dia 11 de juny... Que és un diumenge, a les 12 del dia, hem organitzat un programa, millor dit, una activitat que porta per títol Vermut Tertúlia. És una activitat de 2 hores de durada que combina la visita guiada a l'exposició i a l'acabar el públic participant en aquesta visita guiada, juntament amb l'educador que els ha anat guiant per la sala d'exposicions, es reuneixen en un espai de Caixa Fòrum Lleida i a través d'una doncs, tertúlia, com el seu propi nom indica el nom doncs, de l'activitat, es discuteixen, o millor dit, es comparteixen impressions sobre l'exposició. I es comparteixen doncs, impressions d'una forma doncs, molt original, tot saborejant doncs, un vermut o una beguda refrescant. Per això doncs, el títol de l'activitat és Vermut Tertúlia.
Molt bé.
Ja dic, és una activitat que l'oferim doncs, el diumenge 11 de juny.
Uh-huh.
És una activitat també limitada a 20 persones. Encara ens queden algunes entrades disponibles i si hi ha algú que ens està escoltant i té ganes de descobrir aquesta exposició d'una manera doncs, diferent, que sàpigui doncs, que té aquesta oportunitat.
Però, Maribel, cal que tinguem alguna formació prèvia o
no,
està obert a tothom?
No. És simplement doncs, deixar-se emportar i deixar-se doncs, seduir per aquesta cultura faraònica.
Home, aquestes activitats que estan limitades a, en aquest cas, 20 persones, però vull dir que es cuida l'aforament, són d'aquelles que ho acabes vivint sí o sí. És a dir, aviam, les activitats amb poca gent són especials justament per això. Doncs ja veieu, totes aquestes activitats que giren al voltant del faraó rei d'Egipte, que és el títol de l'exposició que tenim permanent al CaixaForum, que si bé estem parlant de les visites guiades, que estan pràcticament exaurides, l'exposició està oberta a tothom i podeu anar quan vulgueu, de dilluns a diumenge, encara que hi hagi una programada, una visita guiada, la visita lliure també es pot fer a l'exposició. Per tant, no us la perdeu, el faraó, el rei d'Egipte. Maribel, hi ha una altra activitat que hi ha...
Ja. Sí, hi ha una altra activitat que vam tenir doncs, l'oportunitat de parlar-ne el divendres passat, perquè, sí. Si em permets, doncs, m'agradaria doncs, tornar-la a parlar. Per què? Perquè aquest cap de setmana, concretament demà dissabte, 27 de maig a les 6 de la tarda i el diumenge 28 de maig a les 12 del migdia, estrenem un taller per al públic familiar que porta per títol Mòbils grans, arquitectures petites. I és un taller doncs, recomanat per famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys. Val a dir que és un taller que estrenem doncs, aquest cap de setmana, però que anirem duent a terme durant diversos dissabtes i diversos diumenges del mes de juny i fins a entrar doncs, al mes de juliol. Mm-hmm. Es tracta doncs, d'un taller que combina doncs, la creació i el joc. Vinculat totalment doncs, al món de l'arquitectura. Les persones que participaran en aquest taller, concretament doncs, els nens i nenes, construiran doncs, un seguit doncs, d'arquitectures amb un seguit doncs, d'estructures i peces, ja siguin de suro, ja siguin de cartró. I d'alguna manera, a través doncs, d'aquests jocs de construccions, entendran els principis de grans arquitectes que van revolucionar l'arquitectura i el disseny en el segle XX, com ara doncs, John Foster, com ara Jean Le Prouvé, Charlotte Perriand. És un taller que és molt engrescador perquè val a dir que les persones que hi participen no es cansaran de construir fins a la sacietat, no?
Allò que de vegades ho fas a casa amb les joguines de la canalla, que quan no et veu ningú, doncs això, al CaixaForum, però amb d'altres materials i amb d'altres objectius, que és el que dèiem la setmana passada, Maribel, que això és un taller pels petits de casa, bueno, per famílies, per entendre'ns,
però
és igual, que acaben jugant tots aquí, pares i fills.
Sí.
Jugant, construint.
Sí, aquest és el requisit sine qua non, que hi participin tots,
molt
els
bé.
Més grans juntament amb els més petits.
Molt bé, doncs Maribel Tos, directora del CaixaForum, com sempre un plaer, reflexiona força demà i ens tornem a escoltar divendres vinent,
Molt bé, moltes gràcies i bon cap de setmana a tots i a totes.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Arde la calle al sol de poniente.
Antònia, això de fer activitats amb un vermut final...
És una bona iniciativa.
És un bon ganxo,
És un bon ganxo, sí.
Roser, tens alguna activitat amb vermut o no?
No, nosaltres no. El vermut l'hauran de posar cadascú abans o més després de vindre al concert, m'ha fet un berenar sopar més que un vermut, al nostre cas.
També tens raó per l'horari, però és veritat que, bueno, jo el que he pres al cap de molts anys és que totes les activitats que acaben portant algo de gastronomia, un refrigeri, un pica-pica, un refresc, un vermut, tenen més èxit que les que no,
Sí, jo t'he de dir que, per exemple, a la biblioteca, des de fa molt temps, no fem mai càterings de res, perquè és que era una sensació molt estranya, sí, que les persones participants en una activitat estessin al claustre, el que sigui, fent el pica-pica, i llavors, com que la biblioteca està en xafardera, que té tots els balcons,
clar,
i té tot de vidre i de tot, era una situació una mica estranya, i vam decidir que, aprofitant que va haver la crisi i després la pandèmia, vam dir a la biblioteca ja no fem càterings.
No. Roser, escolta, que aquest cap de setmana tenim demà dia de reflexió, diumenge eleccions, però a més vosaltres us hi heu sumat amb un viatge en el temps, eh? Diumenge.
Exacte. Després ja de que tothom gairebé hagi pogut votar, perquè és a les 7 de la tarda, esperem que tothom que vingui hagi fet ja hagi votat, doncs a les 7 de la tarda del diumenge tornarem als 80 a l'auditori. Música molt engrescadora, que ens oferirà la banda sinfònica Unió Musical de Lleida, amb el director Luis Jiménez, en aquest cas, que és un director valencià, i podrem escoltar cançons tan sentides per tots, com Mamma Mia, com Dancing Queen, com Smooth Criminal, del Michael Jackson. Uh-huh. Escoltarem també moltes dels Bee Gees, una selecció de Gris, un medley d'Alaska, cançons de Mecano. Per tant, són totes aquestes cançons que emocionalment la gent, ja que tenim una certa edat també, ens vinculen molt, i als més joves també els hi agraden i les continuen escoltant moltíssim.
Uh-huh.
Val a dir també, com us deia ja la setmana passada, és un concert que pràcticament està exhaurit. De fet, diem, Ricard, que hem desbloquejat les files 1 i 2, que són les més properes a l'escenari, les tenim bloquejades perquè visualment no es veu tan bé, però ja les hem desbloquejat, les hem posat a la base que el públic les pugui comprar, perquè, com te dic, quedaven res per poder vendre. Per tant, si algú vol venir, que ja sigui online o a taquilla, tenen els seients de les files 1 i 2 de la sala 1 de l'auditori a la venda, ara mateix per diumenge.
Mira, ho estic mirant i queda 6 seients separats. A l'amfiteatre, 6, o sigui, els he comptat, n'hi queden 6, tot el més està en vermell, i aquestes dues primeres files ja n'acaben de vendre 4. O sigui que tampoc us espereu, eh? Diuen que és la sala, ai, la pista, els seients de la fila 1 i 2 que no es vendran ràpid. Que sí, que és música dels 80, que això tira molt, que això funciona. Diumenge a les 7, això, eh?
Exactament, diumenge 28 a les 7 del vespre.
Molt bé. Uh-huh. I després, l'altra activitat que ja us vam avançar... Bueno, us vaig avançar la setmana passada que us ho miréssiu a la web, però no la vam dir, i ara ja la podem dir, és el proper dissabte de la setmana vinent, 3 de juny, on el cinema és protagonista, i això amb música també és, vol dir que tindrà èxit segur, eh?
Sí, el dissabte 3 de juny a les 8 del vespre, la Franz Schubert Filharmonia, dirigida en aquest cas per Gerard Pastor, que és un compositor, director i pianista que està especialitzat en composicions de cinema, d'acord, ens oferirà en el concert que porta per títol Marvel versus DC in Concert. Marvel i DC, que són dos editorials de còmics de les més importants del món. Marvel està amb la factoria Disney, i DC, que vol dir, al seu inici volia dir Detective Comics, està amb la factoria Warner. I fa dècades que les dues factories lluiten per produir les millors pel·lícules de superherois i superheroïnes. I, evidentment, els han donat sempre una gran preeminència i importància a les bandes sonores. De fet, escoltem una banda sonora i ja la lliguem al superheroi o a la superheroïna. És això el que han aconseguit aquestes dues grans factories.
Molt bé.
I aquest dissabte, dia 3, el que farem és viure una superbatalla d'aquestes bandes sonores, no? A veure qui guanyarà.
En el bon sentit,
Marvel,
sí, sí.
Absolutament, en el bon sentit, en la batalla musical més esperada. Clar, Marvel, el seu principal protagonista, podríem dir que és Spider-Man, per exemple. També tenen la Capitana Marvel, Iron Man,
bueno,
tots els X-Men.
Jo també et diré que, aviam, això ha derivat molt, eh? O sigui, abans havia el Superman, l'Spider-Man, el Batman, i para de comptar, i ara, de veritat, és que entre familiars i cosins dels superherois i d'altres superherois que apareixen, i fan aquestes pel·lícules que surten tots els superherois, i d'allí segueix la saga de cadascun. Aviam, jo, a qui li agrada el gènere, cap problema. Vull dir, mira, té més oferta que mai, les coses com siguin. Però de veritat que ha derivat molt, això, eh? Molt, molt.
Sí, realment és complicat fer tot el seguiment i la seguida. Hi ha gent que és absolutament, vamos, que t'ho expliquen tot, d'on surten, quin, a més, els caràcters de cadascun, les personalitats, perquè si alguna cosa han fet aquestes editorials és gaire de vegades donar més, humanitzar, no?, tots aquests personatges, fer-los més complexes. No només peguen, criden i volen, sinó que, a part, són, estan molt més humanitzats, no? I això també és molt bonic, però com tu dius, arriba un moment que, a part dels quatre o dels principals, si no estàs plenament integrat al món del còmic...
Jo estic perdut. No, jo estic perdudíssim. Vull dir, a mi em treus els quatre aquests i ja està. O sigui, jo com van començar amb la Superwoman i després la Supergirl, i dius, bueno, a veure sí. I la Capitana Amèrica, el Capitán Amèrica, sí. I etcètera, etcètera, doncs, bueno, mira, no sé, són pel·lícules típicament factoria Hollywood, d'acció, d'efectes especials, en la majoria dels casos bona banda sonora, que això també és d'agrair, però ja està, vull dir, al final són pel·lis d'acció i ja està. Jo les bandes sonores escoltades a la sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados sí que és una activitat que us recomano que no us perdeu i que si us connecteu a auditoriensricgranados.cat veureu que queden entrades però que no va a Déu, que això és la setmana vinent però no va a la badà, com dirien, eh?
No, exactament, i a més sí que sabem que hi ha la plec també la setmana vinent, perquè clar, s'ha hagut de moure les dates pel tema de les eleccions, vull dir, ens coincideix, però també com tu sempre dius i nosaltres, tant amb l'Antònia com amb la Maribel, hi ha temps per a tot. A veure, hi ha temps per anar a menjar caragols, per donar-se una volta per la plec i per venir aquí a l'auditori.
Mira, jo et diré que això és dissabte 3 de juny, a les 8 del vespre, a les 10 esteu fora, a les 10 a la plec no ha començat a sopar ningú, encara. No, ho dic perquè si algú està amb una penya diu, home, és que clar, tranquils, que arribeu per gaudir de tot el sopar, que el del dissabte és llarg, llarguíssim, vull dir que no. Però bueno, vull dir, això ja cadascú que decideixi el que vol o el que no vol fer. Molt bé, doncs, auditoriensricgranados.cat, allí teniu tota la informació, ens l'ha portat avui la Roser Gor. Roser, escolta, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, molt bon dia tingueu.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Hem passat per Ràdio Futura, per acabar aterrant a un dels clàssics del pop americà, d'aquells que són atemporals, almenys a mi m'ho sembla, el que escoltes és REM, amb el Losing My Religion, és una cançó que deu tenir ja una pila d'anys, jo prefereixo no calcular-ho. No, prefereixo no calcular-ho, Antònia, perquè jo això ho escoltava de molt jove, i llavors, quan diuen els anys que fa, dius, vale, ara llego caps, però bueno, és igual. Antònia Capdevila. Vinga, que anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida.
Vinga. Mira, nosaltres la setmana que ve tornem a organitzar tallers d'aquestos per ajudar les persones a utilitzar i a optimitzar el seu mòbil. I en aquest cas, la setmana que ve tenim la Biblioteca al teu mòbil. Les persones que vulguin poden apuntar-se al taller, han de tenir ja una mica de coneixements, han d'haver fet algun dels altres tallers de com s'utilitza el mòbil, i els ensenyarem a baixar-se l'aplicació del meu Argus, que és tenir el catàleg de la biblioteca al mòbil per a fer renovacions, per a fer alertes de novetats que t'interessen, per a fer consultes. Després també tenim l'eBiblio, ensenyarem a baixar l'aplicació eBiblio, que es puguin baixar tots els documents en format digital, que és, recordem el que diem sempre, que hi ha revistes, diaris, llibres, música, pel·lícules. Ara, en aquest moment, hi haurà també inclús documentals, vull dir que hi ha molta proposta i hi ha molta varietat. Els ensenyem també a inscriure's al butlletí d'activitats de la biblioteca, de manera que puguin rebre el seu correu electrònic totes les activitats i totes les novetats de la biblioteca.
Tot això només tenint el carnet de la biblioteca.
Només amb el carnet de la biblioteca.
Que ja sabeu que és gratuït. I a partir d'aquí pots estar a casa amb la teva tauleta, si vols. T'ho recomano abans que un mòbil, però bueno.
Sí.
Jo ho dic ja per temes de vista. Llegint una revista.
Clar, i sap greu per perquè són recursos que estan a la disponibilitat de tothom, però moltes vegades, bueno, fan mandra d'iniciar perquè dius, no sé si el sabré fer anar, tinc dubtes. Aquests tallers són amb un aforament molt limitat. Pràcticament ho fan dues companyes de la biblioteca i pràcticament fan una sessió personal personalitzada, o sigui, ajuden persona per persona a resoldre els dubtes i a saber com fer-lo anar, pues això, com baixar-te la wifi de la biblioteca. Aquestes coses pràctiques que a vegades donem per sentat que tothom les sabem fer i no és així. O sigui, hi ha persones que a vegades això li és una barrera.
I fer aquell primer pas a vegades fa mandra i, clar, si no fas el primer no faràs el segon, ni el tercer, ni el quart. Clar. I et perds tot aquest món. Si ho pots fer una vegada amb acompanyat,
sí, ja
o acompanyada,
està.
Veuràs com s'aclareix tot molt. Eh?
Que també recordo tothom que no pugui assistir al taller, però que tingui dubtes, des de qualsevol taulell de la biblioteca, el personal de la biblioteca l'ajudaran, uh-huh, pues a baixar-se el carnet al mòbil, allò de no haver de portar tants carnets a la cartera i tot, pues, bueno, hi ha un sistema que per mitjà de la biblio tu et pots baixar el carnet al mòbil, uh-huh, i ja està, ja t'oblides de si t'has deixat el carnet, si no te l'has deixat, amb el mòbil mateix pots utilitzar la màquina d'autoprèstec. Bueno, són aquestes coses que faciliten una mica i que realment els que no som allò que en diuen nadius digitals,
sí, sí, sí,
ho hem d'aprendre perquè intuïtivament no ens surt.
Clar.
És així.
La setmana vinent, a la Biblioteca Pública de Lleida, que es vestiran de, bueno, de detectius...
Exacte.
Sí, de detectius. De detectius. Amb qui?
Amb l'Àgata Christie.
L'Àgata Christie. És un clàssic,
eh? És un clàssic. Mira, nosaltres ja des de fa uns anys col·laborem amb el Festival El Segre de Negre, que organitza Pagès Editors, que serà pràcticament divendres a la tarda i dissabte, i diumenge, que fan tota aquesta trobada al voltant de la novel·la negra, que saps que Pagès Editors té una col·lecció de novel·la, uh-huh, negra, que, bueno, que està, ja té molt contingut i té autors molt bons i, bueno, i d'alguna forma han posat Lleida dins dels festivals de novel·la negra com altres que hi ha arreu de Catalunya. Nosaltres la forma de col·laborar sempre és fer una activitat prèvia al festival, que sigui al voltant de la novel·la negra, i en aquest cas, bueno, vam decidir aprofitar que tenim un grup de cinema i un grup de novel·la negra, i els van proposar als dos coordinadors que fessin com un, bueno, dèiem, un debat, un diàleg entre Agatha Christie al cinema i Agatha Christie a les novel·les. Llavors, el dijous 1 de juny a les 6 de la tarda tindrem en Jordi Larios, que és el coordinador del grup de cinema, i Ramona Soler, que és la coordinadora del grup de novel·la, que ens parlaran, o una mica parlaran entre ells, de les diferents maneres d'interpretar, no, les novel·les d'Agatha Christie. Bueno, farem com es tracten els personatges d'Agatha Christie al cinema i com es tracten a les novel·les.
Jo et diré que tampoc sóc molt perspicaç, per entendre'ns, però he anat a veure alguna pel·lícula. L'he hagut de veure dos vegades. Aviam, sí que l'acabes entenent la primera vegada, però et queden a l'aire moltes cosetes.
Bueno, perquè l'Agatha Christie té això.
És que estan molt ben pensades.
Aquesta cosa que és com un puzzle que encaixa,
sí, sí,
tot,
sí.
I llavors has d'haver estat pendent de tots els detalls. Doncs mira, si t'interessa, tindràs l'oportunitat, per una banda, d'agafar qualsevol dels llibres d'Agatha Christie, que tenim una mostra de fons a la biblioteca, pujant a les escales. Des d'ahir ja tenim tota una mostra de fons d'Agatha Christie, de les persones que diuen, ostres, doncs jo fa molts anys que no llegeixo res de l'Agatha Christie, és una bona oportunitat. Hi ha també pel·lícules per endur-se en préstec, i a més, qui vulgui, la setmana que ve, l'altra setmana, els dies 6 i 7 de juny, fem com un cicle de cinema marató d'Agatha Christie.
Ah, ho fareu a la nostra sala.
Uh-huh. Fem el dimarts dues pel·lícules, que són Testigo... Anem una mica de més antigues a uh-huh, més modernes. El dimarts dia 6 a les 4 de la tarda començarem amb Testigo de Cargo, dirigida per Bill Wilder, i després del funeral, dirigida per Pollock. I el dimecres tindrem Muerte en el Nilo, però la versió de l'any 78, i Assassinato en l'Orient Express, la versió del Kenneth Branagh del 2017.
L'original, vaja.
L'original. O sigui que tindrem la possibilitat de dir qui digui, ostres, doncs mira, em vull posar en tema d'Agatha Christie, doncs tindré l'oportunitat de fer-ho, a part de gaudir de tot el cap de setmana del Segre de Negre, que també ho recomano, perquè a més tenen una programació molt, molt interessant.
A pantalla gran. T'ho dic perquè per molt gran que tinguem la televisió, uh-huh, a casa, no és el mateix. Que seure't allí a la sala de projeccions de la Biblioteca Pública. I si t'acostes a la biblioteca, ja saps que tenen també permanentment exposicions. N'hi ha una que s'acaba ja.
Sí, la setmana que ve ja acabem l'exposició dels agents rurals, que les persones que no hagin vingut també els recomano de fer una ullada ràpida. És una exposició molt gràfica i bueno, molt entenedora, que et permet amb una ullada així ràpida conèixer què estan fent el cos d'agents rurals de Catalunya. Mm-hmm. O sigui, i a més, la veritat és que quan veus tots els àmbits en els quals estan intervenint, penses que, bueno, que déu-n'hi-do de la feina que tenen. Vam tenir una visita guiada, ens van estar explicant que, clar, treballen des de drons, mm-hmm. amb drons per controlar zones de bosc o temes d'animals, a temes d'enverinament, temes de caça, les plagues de conills, hi ha, bueno, l'efecte de la contaminació, o sigui, que és molt ampli, i, bueno, i ara, a més, ens van comentar això, que és un cos que està en expansió, estan fent oposicions, i, bueno, i d'alguna forma aquesta exposició era també a convidar les persones que poguessin interessar-los i que es presentessin.
No, jo sempre és bo conèixer, perquè tenim molt desconeixement de vegades, i acabem jutjant, sí. Bueno, aquesta gent què fa? Bueno, pues aquesta gent, t'ho han explicat amb aquesta exposició que s'acaba ja aquesta setmana
vinent. S'acaba la setmana vinent, sí. S'acabava el dia 31, però finalment l'hem allargat tota la setmana.
Molt bé.
I després també recordar que encara tenim l'exposició de geografies de Josep Vallverdú, que hi ha tot un repàs a la seva obra. Tenim totes les 303 obres que ha publicat, així amb exposició. A més, hi ha tota una mostra de fons de llibres de la biblioteca per qui vulgui emportar-se llibres de Josep Vallverdú. Nosaltres, una mica la nostra campanya al voltant de l'exposició és Llegim Vallverdú, està molt bé que el coneixem, està molt bé que escoltem tot el que se n'està parlant, però convidem sobretot a tothom a llegir Vallverdú.
Clar. Doncs ja ho veieu, activitats per tots els gustos al Caixa Fòrum, a l'Auditori i a la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia Capdevila, com sempre un plaer tenir-te aquí als estudis.
Moltes gràcies a vosaltres.
I en menys d'un minut ens plantem a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, és divendres, portes del cap de setmana, un cap de setmana doncs, amb les eleccions, això sí, diumenge, si has d'anar a votar són 15-20 minuts. Ja està, la resta del cap de setmana et queda lliure per gaudir de les propostes que tens, de les diferents propostes que tens a la ciutat, que avui t'hem parlat, de música, de cultura, d'exposicions, d'arts escèniques, etcètera, etcètera, etcètera. Tot, per cert, a la temporada Lleida.cat, allí tens un resum de moltes activitats, la temporada Lleida.cat. Vinga, ens plantem a les 2. Ara segueixes ben informat amb la Pilar García Muñiz i diumenge un especial a partir de les 8 de les eleccions. Fins el dilluns, a les 12:20.